Ràdio Calella. FM.
Són dos quarts de vuit.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de l'alerta per vent. Queden prohibides les activitats a l'aire lliure tant dissabte com diumenge. Hi haurà molt mala mar també. Ara en parlarem. L'alcaldessa de Calella encara no ha fet pública la seva decisió sobre si deixa algun càrrec polític dels dos que té per poder ostentar un càrrec en la direcció del PDeCAT. I parlarem de les clàusules terra i també del decret que s'ha aprovat avui pel Consell de Ministres. Per altra banda, comentarem un nou pas en la lluita per aplicar les lleis contra la pobresa energètica. Farem també un repàs de com va anar el sorteig ahir de la campanya de Nadal dels comerciants. Les quatre premiades en viatges són d'aquí, de Calella. Acabarem parlant de teatre perquè comença el concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella i de l'agenda esportiva pel cap de setmana sense futbol, ja que queda suspès pel risc de ventades. Doncs comencem, com dèiem ara en titulars, l'Ajuntament de Calella prohibeix totes les activitats a l'aire lliure durant el cap de setmana per l'alerta de vent anunciat. Es preveu que al llarg de dissabte els vents podrien arribar als 70 km per hora i diumenge fins als 90 km per hora.
Així ho ha anunciat aquest migdia el consistori. La mesura d'entrada farà que se suspenguin les portes obertes a la zona esportiva de la Muntanyeta en el segon cap de setmana d'accés lliure a la instal·lació esportiva. Tampoc hi podrà haver activitat al camp de futbol de mar, quedant suspesos tots els entrenaments i partits previstos. A Calella també es recomana extremar la precaució a les zones de jardins o parcs urbans que puguin representar un risc per ventades, caiguda d'arbres o branques, així com a les activitats escolars i extraescolars. A causa del fort onatge previst, es recomana també evitar caminar al costat o vora el mar, així com la pràctica de qualsevol esport nàutic.
Les zones on el vent bufarà més intensament, més de 90 km per hora, com dèiem, pot provocar més incidències, són el litoral i el prelitoral central, incloent tota l'àrea metropolitana de Barcelona i la Selva, per la qual cosa cal extremar la prudència en els desplaçaments a peu i en vehicle.
Ja s'estan registrant ratxes de vent fortes en zones urbanes on no és habitual. 76,7 km/h al port de Barcelona, 65,5 km/h a l'Observatori Fabra i 59,8 km/h a Badalona. Cal ser molt prudents en els moments en què el vent bufa amb més intensitat i cal retirar elements inestables de balcons, terrasses i terrats que puguin precipitar-se al carrer. La mala mar, que està afectant avui la meitat sud del litoral català i demà s'estendrà i s'intensificarà a tota la costa, coincideix amb vents de gregal i llevant, motiu pel qual afectarà directament platges, espigons, escolleres i passatges marítims que poden quedar inundats.
Es demana a la ciutadania que eviti aquestes zones que ara dèiem, ja que un cop de mar pot arrossegar algú mar endins i evitar que pugui arribar de nou a la costa.
Als extrems del país l'onatge serà menys intens. La nit i matinada de dissabte a diumenge és quan l'episodi serà més intens, amb onades que poden superar els 4 metres a qualsevol punt de la costa per mantenir-se així al llarg de tot el diumenge.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Fet aquest avís per la previsió de vent, parlem d'altres qüestions, parlem de política. L'alcaldessa de Calella ha dit que la setmana vinent comunicarà si finalment demana ser una excepció al règim d'incompatibilitats que estableixen els estatuts del PDeCAT, o si, per contra, renuncia a un dels càrrecs que acumula, tant a nivell institucional com orgànic dins el partit, en la línia de la decisió adoptada per la consellera de la presidència, Neus Munté, que deixarà la seva acta de diputada. Montserrat Candini és un dels 5 membres de la direcció nacional que estan afectats pel règim. És alcaldessa i diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, a més de responsable de relacions institucionals del PDeCAT. La qüestió s'ha de resoldre al Consell Nacional del Partit, que es farà el dia 28 de gener.
En cas de demanar ser una excepció al règim d'incompatibilitats, els dirigents necessitaran un informe de la Comissió de Qualitat Democràtica del PDeCAT i vot favorable de 3/5 parts dels consellers. Montserrat Candini va manifestar a Ràdio Calella Televisió a principis de desembre que prendria la decisió durant el període nadalenc i aquest dijous va anunciar que la farà oficial la setmana vinent.
Això se sabrà la setmana que ve, gràcies.
Candini és alcaldessa de Calella des de l'any 2011 i va prendre possessió de l'acta de diputada al Parlament de Catalunya la tardor de 2015 com a membre del grup de Junts pel Sí. Des de l'estiu passat desenvolupa una de les responsabilitats executives dins la direcció del PDeCAT.
Per altra banda, Candini ha ratificat que el conseller de Salut, Toni Comín, visitarà Calella el proper mes de febrer.
Ho farà en un moment delicat i especialment sensible pel que fa al servei assistencial que es presta des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i a nivell més local des de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Hi ha consens al territori, a nivell social i polític, en relació a la necessitat d'inversions amb caràcter immediat que resolguin les deficiències instrumentals i instal·lacions que pateix.
Al marge d'això, l'alcaldessa de Calella, que és portaveu de Junts pel Sí a la Comissió de Salut, va referir-se a la complicada situació financera de la Generalitat per argumentar per què el pressupost del 2017 no contempla partides directes per al centre hospitalari calellenc i va posar sobre la taula aquesta xifra.
Assenyalar d'una manera que jo trobo que és escandalosa, no? Els 1.900 milions d'euros que s'ha pagat des de Catalunya en interessos pel tema del FLA, no? I és evident, el conseller Comín, si tingués més diners, podria fer més coses, però també és evident que se segueix mantenint aquest model de salut bona i que intentem que ens en puguem en sortir. En aquest mateix mes de febrer, el conseller Comín va confirmar que vindria. Tan aviat com tinguem la data, us ho diré.
El pressupost del Departament de Salut va superar dimecres el debat en comissió després que fossin rebutjades les esmenes de retorn que havien presentat Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot i el PP.
Doncs seguim en plana política, també en plana social, perquè el Consell de Ministres ha aprovat avui un reial decret que ha consensuat amb el PSOE i Ciutadans per tal de garantir un procediment extrajudicial ràpid i gratuït per als consumidors que reclamin davant la seva entitat bancària la supressió de la clàusula sòl i la devolució dels diners cobrats de més des del 2009 fins ara amb els corresponents interessos.
A partir d'ara, els bancs hauran de comunicar als seus clients que estan afectats per una hipoteca amb clàusula sòl que hi ha un procediment extrajudicial i les dues parts tindran 3 mesos per arribar a un acord. En el cas que aquest acord no arribi, el client podrà optar per la via judicial.
Les organitzacions de consumidors consideren que aquest reial decret només beneficia a la banca, ja que serà aquesta la que decideixi quins diners s'han de tornar i si es fa en via extrajudicial o judicial. A més, consideren que hi ha aspectes que no queden clars, ja que l'esborrany del text inclou que els bancs podran aplicar mesures compensatòries diferents al pagament en efectiu.
El document tampoc aclareix què passarà amb els casos que ja han estat jutjats amb efecte 2013. L'advocat Jordi Pont, de Tarines i vicepresident de Preftef, l'associació que defensa els afectats per productes financers d'alt risc, considera poc ambicioses les mesures aprovades avui pel govern.
Aquest reial decret, des del nostre enteniment, és una mesura insuficient, no? Donada perquè, bé, al final els bancs es quedaran sense cap tipus de responsabilitat jurídica, que és el que realment es busca per aquest tipus d'aplicació d'aquestes clàusules. El que sí que pot donar és una mica més de seguretat en el cas de que hi ha gent que aprovi o que se li aprovi aquest formulari, no? Aquesta reclamació.
Pont ha explicat que les clàusules terra tornen a l'actualitat després que la justícia europea hagi obligat a la banca a tornar tots els diners cobrats de més des de la signatura del préstec hipotecari, però cada banc decideix com fer-ho.
En principi, els bancs no estan obligats a tornar a tothom la clàusula sòl, sinó que són ells, per decisió pròpia, els que, diguem, triïn a la gent que pot beneficiar-se d'aquesta reclamació. És a dir, no tothom es beneficiarà, sinó que, per exemple, si parlem en propietat, el Banc Sabadell és una mica més reticent a aquest projecte de llei, perquè bueno, diu que tots els seus clients estaven degudament informats d'aquesta clàusula sòl i llavors no era opaca. D'aquí, des d'associacions com la nostra, no? Estem totalment en desacord, no? Perquè aquesta clàusula sòl és opaca tant a persones físiques com a persones jurídiques.
A Espanya hi ha 1,2 milions d'usuaris afectats. El govern ha hagut d'intervenir i fer de mediador. Ara, amb el Reial Decret, sobretot es vol garantir el temps extrajudicial que hi ha d'haver en la negociació. També hi ha un altre front obert, el de les despeses de formalització dels préstecs hipotecaris. El Suprem, el 2015, va fallar contra dos bancs, Popular i BBVA, advertint-los que també era una pràctica abusiva. L'import d'aquestes despeses havia de ser a càrrec del banc.
Doncs hem parlat de les clàusules sol, de les clàusules terra, i passem a parlar ara d'un altre aspecte social important i de debat aquests darrers dies. Parlem de la lluita contra la pobresa energètica, un nou pas per garantir l'aplicació de la llei 24-2015 amb mesures urgents contra la pobresa energètica. La Generalitat, les diputacions i els ajuntaments han presentat aquest dijous un document unificat en què es fixa el 50% de la factura que han d'assumir com a mínim les empreses subministradores en els casos de pobresa energètica.
Tot i ja que s'havien elaborat protocols d'actuació per afrontar els casos de pobresa energètica, la majoria de les companyies no els han subscrit. Ara es fa un nou pas unificat, concretant i delimitant les responsabilitats per a les dues parts, administració i empreses subministradores. El president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, s'ha mostrat satisfet per la presentació d'aquests nous protocols que tenen com a finalitat que les companyies no puguin tallar el subministrament a cap família que estiguin situació vulnerable.
Satisfacció, la veritat, perquè bueno, veure totes les entitats i haver arribat a tenir redactats aquests protocols, que tot i que arriben tard, perquè ja dic, jo crec que hauríem de... Bueno, pues això, la Generalitat havia de donar resposta doncs, a més brevetat des de que es va demanar, però bueno, benvinguts siguin, perquè ara creiem doncs, això, i el que la gent ens entengui, aquests protocols el que diran amb les companyies que ho signin, que esperem que siguin totes, que li vam demanar a la Generalitat que siguin totes, doncs és que, bueno, doncs que ningú pugui tallar el subministrament bàsic a les famílies que ho necessitin, no?
El també alcalde de Pineda de Mar considera que s'hauria de fer un pas més enllà i obligar les companyies a subscriure aquest conveni. De moment, són les companyies les que es poden acollir de manera voluntària. Segons Amor, les administracions ja han fet part de la feina i la pilota està a la teulada de les grans subministradores.
Tot i que és veritat que posa que les companyies podran signar de forma voluntària, doncs jo crec que hem d'anar, que sigui obligatori, no?, la signatura d'aquests protocols. I, bueno, doncs ja anirem veient com va evolucionant. Sí, va, a partir d'ahir, doncs, la pilota està a la teulada en aquest sentit de les companyies. L'administració ja ha fet la tasca que li pertocava. Ara ja és les companyies que han de, bueno, doncs, signar aquests protocols per tal de que, bueno, pues això, que no passi que la companyia unilateralment pugui tallar el subministrament a una família.
El govern català posarà aquest any a disposició dels ajuntaments un fons de 5 milions d'euros per afrontar els casos de pobresa energètica. Fins a dia d'avui s'han destinat 3,9 milions d'euros.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Seguim endavant a l'Infovespre amb més qüestions. Els premis del sorteig de la campanya de Nadal dels comerciants s'han quedat a casa. Quatre cavallenques van ser les afortunades amb un viatge a la destinació escollida en el sorteig del tradicional Suma Quilòmetres de Calella Centre Comercial. És la campanya de Nadal amb la qual els botiguers premien la fidelitat dels seus clients. Es va fer a nit a la cooperativa L'Amistat i dues de les guanyadores, Maria Lluïsa Noguer i Tina Samón, van desplaçar-se fins a la sala després que se'ls hagués comunicat via telefònica que la seva butlleta havia sigut l'escollida d'entre les 22.000 que havien entrat en el sorteig. La Junta de l'Associació de Botiguers va agrair durant l'acte la col·laboració del centenar d'establiments que han participat en la campanya nadalenca, que és una de les més exitoses i esperades que realitzen durant l'any.
Alguns botiguers i l'alcaldessa de Calella van ser les mans innocents encarregades de triar les butlletes afortunades d'entre les moltíssimes que omplien les quatre urnes del sorteig, una per cada tram de destinacions. El primer, el que atorga els viatges més pròxims, sempre amb el pretext de descobrir-hi un far, com era el lema de la campanya nadalenca, va ser per a Rosalia Feliu. Viatjarà a Cadis i així rebia la notícia durant l'acte retransmès per Ràdio Calella Televisió.
Escolta, Rosalia, saps per què et truquem? No, ni t'ho pots imaginar.
Et proposo de viatge.
Carai, molt bé, mira.
Mira per on.
Fantàstic. I saps on viatges?
Sí, a un tipus de viatge, perquè no dic que podem anar, que som ja grans, a Cadis.
Quantes llibretes has fet?
3 o 4.
Carai, només amb 3 o 4 ja t'ha tocat el viatge.
Ja és
ben bé una bona sort.
Feliu va omplir la butlleta del Suma Quilòmetres amb enganxines segellades per fruites Pedemonte. Laura Sitjà viatjarà a Portugal gràcies als comerciants de Calella. La seva butlleta va ser l'escollida de la segona urna, emplenada amb enganxines de la botiga Aromes. Els conductors de l'acte van poder contactar amb ella al segon intent, quan Sitjà ja sabia que havia estat premiada.
Directe des de Ràdio Calella. Saps per què?
Sí.
Bueno, perquè t'ha tocat. Algú t'ho ha xivat ja?
Sí, ho heu publicat al Twitter, em sembla.
Com corren les notícies? Saps on vas de destinació?
A on? A Portugal, no? Potser.
A on te'ls vas omplir?
A molts llocs.
A molts llocs.
A molts llocs.
Bé, en tot cas ho havies encertat. A Portugal t'ha tocat. A Portugal.
Perfecte.
Per haver comprat a la carnisseria Camps, a Can Vives i la drogueria Abad i haver sumat quilòmetres durant la campanya de Nadal, la Maria Lluïsa Noguer ha guanyat un viatge a Sardenya. Se li va poder comunicar al moment i aquesta va ser la seva reacció.
A que no saps per què et truquem? Estàs en antena. No t'imagines per què t'estem trucant?
Sí.
Va, fes...
Per un viatge.
T'ha tocat un viatge, sí senyora.
Ostres. A on, a on?
A Sardenya.
Està bé, oh, quina il·lusió.
Que havies fet més viatges?
Bé, sí, n'havia fet uns quants. Que bé. Bueno, ja me tocava, eh?
N'havies
ja
fet molts?
Ja que tota la vida he sigut comerciant, ja me tocava.
Noguer va desplaçar-se immediatament a la cooperativa L'Amistat per rebre el premi, com també va fer la Tina Samón, la guanyadora del viatge més llarg. Un espectacular recorregut pels fiords de Noruega. Va omplir la seva butlleta de participació exclusivament amb enganxines de la pastisseria Sauleda.
Bueno, no te pots imaginar per què et truquem, no?
No, no.
Bueno,
no,
donaré una pista. Suma quilòmetres.
Hòstia!
Sí! Sí!
Ara sí!
Mira,
ara
sí! On volies anar de viatge?
Volia anar als fiordos, un, i l'altre a les Illes Gregues.
Bona. Bars de Noruega. Creuers, fiords!
Això és veritat o què?
Tina, sí, t'ho dic en sèrio. Mira, volem veure la cara que fas quan t'entreguem el premi. T'esperem, vinga.
Vale.
Vinga, t'esperem aquí. Fins ara.
Vale.
Vinga.
A més dels viatges, que són el premi estrella de la campanya de Nadal de Calella Centre Comercial, ahir també es van sortejar un total de 18 sopars per a dues persones en restaurants de la ciutat. La llista completa dels guanyadors es podrà consultar als establiments que han distribuït les enganxines del Suma Quilòmetres. El president de l'associació, Xavier Noguer, va reconèixer que la col·laboració dels botiguers és clau per a l'èxit de la campanya. Per la seva banda, l'alcaldessa Montserrat Candini va encoratjar els empresaris a seguir treballant per tenir una oferta comercial viva i atractiva, confirmant així que Calella és la millor botiga del Maresme.
Doncs això és el que va donar de si el més important del sorteig del Suma Quilòmetres celebrat ahir al vespre. Aquestes eren les reaccions de les persones premiades, però seguim a l'Infovespre parlant ara de cultura i concretament de teatre, perquè amb l'obra 12 sense pietat a càrrec del grup La Inestable Seretana de Teatre de Puigcerdà s'enceta el 43è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella aquest proper diumenge.
12 sense pietat és un drama que es desenvolupa a Nova York. Un jurat composat per 12 homes haurà de deliberar sobre la innocència o la culpabilitat d'un jove en un cas d'homicidi. El paper que hi juguen els membres d'aquest jurat posa sobre la taula aspectes de la condició humana com ara els prejudicis o la imparcialitat en determinats moments de la vida. El president de Joventut Artística, Francesc Playà, avança l'argument principal de 12 sense pietat.
Aquest homicidi és un jove que està acusat d'assassinar el seu propi pare. Al principi, la decisió de culpabilitat quasi bé és unànim, amb un únic membre que es decanta per la no culpabilitat. Les 12 persones han d'adoptar la seva decisió per unanimitat sobre un veredicte de culpable o no culpable. Diversos dels membres del jurat tenen diferents raons per mantenir prejudicis en contra de l'imputat: la seva raça, el seu origen i la conflictiva relació entre un membre del jurat i el seu propi fill.
12 sense pietat, dirigida per Xavier Piguillem, es representa diumenge a partir de 6:45 de la tarda a l'Orfeo Calellenc.
sintonia que ens indica que hem de parlar d'esports. Aquest cap de setmana no es podrà jugar el partit de futbol entre el Calella i l'Arenys, previst per diumenge a les 12 del migdia al Camp de Mar a causa del vent. Tal com explicàvem a l'inici de l'Infovespre, l'Ajuntament de Calella ha prohibit totes les activitats a l'aire lliure durant el cap de setmana per l'alerta de vent anunciat, que es preveuen ratxes de fins a 90 km per hora.
S'han suspès les portes obertes a la zona esportiva de la Muntanyeta i no hi podrà haver activitat al camp de futbol de mar, quedant suspesos tots els entrenaments i partits previstos. La resta de compromisos esportius sí que es mantenen i els coneixem a través d'aquesta informació de Salvador Itxar.
Arriba el divendres i és moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Vall jugarà un molt interessant partit enfront del Gramenet, sisè classificat amb 8 partits guanyats. Els de Paco García, com els del futbol, són quarts amb 10 victòries i també els mateixos punts que el segon i tercer, el Buet i el Sant Feliu. El líder és l'Ademar amb 2 victòries més que els nostres. Aquest partit es jugarà al pavelló municipal a 5:45 de la tarda. Parlem ara d'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella està passant un mal moment tant pel que fa al resultat com pel que fa al joc. Això ha fet que baixessin fins a la quarta posició i estiguen a 5 punts del líder, el Sant Llorenç Sant Feliu. Aquest cap de setmana tenen una gran oportunitat de trencar aquesta mala ratxa, ja que juguen a la pista del Vendrell, últim classificat. Un partit que Xavier Terme, jugador de la Unió Esportiva Handbol Calella, ha qualificat de trampa.
És un partit trampa. En principi és un rival difícil, que no... i fàcil, que no ha guanyat cap partit, que perd els partits de mínim 10 gols de diferència, però bueno, estem en un moment que potser hi ha jugadors que psicològicament no estan amb la prou autoconfiança i si no sortim ben concentrats des d'un inici al partit del Vendrell, són nanos joves que si veuen l'oportunitat de guanyar els primers punts no deixaran escapar, i menys a casa seva.
Aquest encontre jugarà a la pista del Vendrell dissabte a les 6 de la tarda. I acabarem aquesta repassada de l'agenda esportiva parlant de tenis taula. Les noies del Surí jugaran a Calella dissabte a les 5 de la tarda contra el Linares, un partit que ha de servir a les nostres per mantenir-se a la zona alta de la classificació. Pel que fa als nois del Termotur, tenen un partit clau a la pista del Badalona. Una victòria seria molt important per les aspiracions per guanyar la Lliga i d'aquesta manera entrar amb avantatge a la fase d'ascens. Els badalonins són els actuals líders. Els nostres són segons a només 2 punts. Per tant, una victòria del Termotur els col·locaria primers a la classificació. Un encontre que, segons Adrià Mallorquí, jugador del Termotur Calella, s'haurà de jugar molt bé per guanyar-lo.
No hi ha marge d'error. A l'haver tingut ja dues derrotes inesperades, doncs no teníem marge d'error i necessitàvem guanyar sí o sí aquest cap de setmana el doble enfrontament per això, per ara poder intentar empatar contra el líder, que és el Badalona, que serà molt, molt complicat. Tenen un jugador que és el Pere Navarro, que havia estat aquí a Calella durant molts anys, un jugador de superdivisió, jugador de divisió d'honor, molta experiència, que està jugant només alguns partits, però contra nosaltres jugarà segur. I després tenen un jugador del CAR de Sant Cugat que està fent una molt bona temporada. Per tant, necessitarem desplegar el nostre millor joc i estar al 100% cada punt, si no serà molt difícil.
Aquest encontre jugarà a Badalona dissabte a les 6 de la tarda.
Doncs coneixem la informació esportiva i ara només ens queda fer la previsió del temps.
Avui jornada amb el cel molt ennuvolat i precipitacions febles. Dissabte també amb el cel molt ennuvolat i amb precipitacions febles. Tant la temperatura mínima com l'alta serà similar o lleugerament més alta durant tot el cap de setmana, igual que el vent, que seguirà bufant amb cops forts. Per diumenge la tònica segueix amb el cel cobert, precipitacions disperses i la visibilitat regular.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui. Divendres, dia 20 de gener, trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i a les xarxes socials Facebook i Twitter. Com cada dia acabem amb un tema musical, amb una cançó. Avui fa 5 anys que va morir la cantant Etta James. Tenia 73 anys, vocalista de soul i rhythm and blues, amb una estrella pròpia al Passeig de la Fama de Hollywood i coneguda per cançons com Trust in Me, Stop the Wedding o Something's Got a Hold on Me. Avui l'escoltem amb aquesta cançó que sona.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.
És l'última que dèiem, Something's Got a Hold on Me, d'Etta James. Amb ella acabem aquest informatiu. Molt bon cap de setmana i a cuidar-se del vent.
Yeah, I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah.